Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Qué tal? Gracias, Carlos. Som Herrera, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i avui començarem parlant dels casos d'hepatitis greu de causa desconeguda en menors, que de fet ja s'han detectat dos casos a Catalunya i tres de probables. De fet, Espanya és el segon país a Europa que té més casos d'aquestes característiques. El primer és el Regne Unit. I no se sap d'on ve, no ho tenen clar. Hi ha una sospita, la sospita és un adenovirus. Un adenovirus és un virus comú, virus com els que provoquen el refredat, bàsicament, o qualsevol altra malaltia. Doncs hi ha sospites sobre aquest adenovirus, però no hi ha res confirmat. Parlarem del que sabem i què no sabem d'aquesta hepatitis infantil desconeguda amb el membre de la Societat Catalana de Pediatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, el doctor José Serrano, entre altres coses, que en parlarem en aquesta darrera. Però abans anem a repassar com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat amb el Carlos Herrera Balloa.
Ja m'agradaria.
Amb el Carlos Losada. Seria un luxe donar pas al Carlos Herrera perquè et l'actualitat informativa en aquest cas.
Pots trucar-lo i pots demanar-li.
Sí, hola, Carlos, com estàs?
Clar, Losada, per bon provar dia. Que no quedi.
Home, i tant. Aviam. I segurament ho faria molt amablement.
Doncs segur que sí, perquè a més li agrada fer coses per als circuits regionals i parla molt bé el català,
I
Carlos
tant,
Herrera.
I tant.
No ens oblidem d'això, eh? Aviam, avui és un dimarts de temps assolellat arreu de Catalunya, cel serè, temperatures habituals per aquesta època de l'any, finals d'abril, però atenció, els propers dies la cosa canvia, el bon temps marxa, arriben els núvols i també arribarà la pluja, sobretot el cap de setmana. 21 graus ara a Girona i Barcelona, 20 a Lleida, 17 a Tarragona, 14 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària, Carlos?
Doncs mira, amb molta tranquil·litat, molta fluïdesa, no tenim cap incidència i el transport públic també hi ha molta normalitat, matí, doncs, sense incidències.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, d'entrada, una última hora, s'ha conegut fa molts pocs instants, els Mossos d'Esquadra han trobat ADN de la noia violada i Igualada en l'habitació del detingut el passat dijous com a presumpte autor. Ho ha confirmat aquest matí el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela. També ha confirmat que s'ha activat el protocol de prevenció de suïcidis i autolesions per al detingut després de ser avaluat per un psiquiatre a la presó on va ingressar el dissabte passat, fet que el comissari Estela ha dit que no és habitual, però que de forma preventiva doncs, han pres aquesta decisió d'aplicar aquest protocol per prevenir suïcidis i també autolesions. I també aquest matí hem conegut una important operació dels Mossos d'Esquadra, una més en contra de la lluita antidroga, una operació dels Mossos, també de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Reus, ja que a la capital del Baix Camp s'ha desmantellat una xarxa que adulterava, preparava i distribuïa cocaïna des de Reus. En aquest operatiu conjunt de les tres forces de seguretat s'han detingut 13 persones, s'han captat 2 quilos de cocaïna i 4.000 euros en una bossa que tenien preparada doncs, bueno, per poder fer algunes malifetes de les seves a través d'aquesta xarxa que, com dèiem, ha estat desmantellada per els Mossos, Policia Nacional i també la Guàrdia Urbana de Reus.
Molt bé, Carlos, moltes gràcies.
Tornem a la una.
Home, evidentment.
Vinga.
A la una més, gràcies.
Adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia.
Bon dia. Com tenim l'actualitat esportiva local?
Doncs, miri, amb la directiva del Barça camina Montserrat. Va amb una mica de retard la cosa.
Que és el que ens queda ja, els culers, no? Posar-nos en mans de la Mare de Déu de Montserrat, perquè cap altra cosa...
Fa pena que jo li hagi de dir
no
això, però...
No he pogut evitar fer l'acudit,
perquè... No s'ha de perdre mai la fe.
Això sempre,
no s'ha de perdre
ni l'esperança correcta,
la fe.
Si estic d'acord.
I a més, doncs, fruit de la reunió d'avui de la directiva del Barça Montserrat, ha de sortir una entesa entre l'Abadia i el Club Blaugrana, doncs, perquè aquestes juntes directives al cim de Montserrat doncs siguin més freqüents en el temps, que no deixa de ser una idea dolenta, perquè, escolti, el paratge és
magnífic.
Meravellós, no? És,
Marco incomparable.
Marco incomparable, és això que no em venia
Marco
al cap.
Incomparable.
El Marco incomparable, doncs van amb una mica de retard, perquè la convocatòria era a les 12, però, bueno, han quedat amb una mica de retard, han de fer uns petits actes socials allà a l'Abadia, i a les 3 de la tarda, en si, la Junta Directiva Blaugrana, on diu Víctor Navarro que potser la Directiva Blaugrana dona llum verda a activar el que Navarro denomina palanca econòmica. Què és una palanca econòmica? doncs, obrir una aixeta i que entrin diners al club, bàsicament, eh? Un palanca econòmica. No sé si l'ha de fer.
I per què no li diuen aixeta econòmica? Seria més...
Font d'ingrés. Font d'ingrés o fons de subvenció, clar. És que a vegades li donem unes voltes al llenguatge que no s'acaba d'entendre això. Escolti, voltes al llenguatge ja les han donades en el que ha de ser la renovació de Sergio Roberto pel Futbol Club Barcelona. Ja està el tema, doncs, per revisar el negre sobre blanc, amb totes les clàusules, els ets i uts, per un Sergio Roberto que definitivament ha acabat acceptant, o sembla que acabarà acceptant, no és oficial encara, la última proposta de renovació del Barça. Una temporada més, una rebaixa significativa del sou, però la insistència de Xavi perquè Sergio Roberto continuï a la plantilla, doncs sembla ser que fructifica en aquesta renovació. És un jugador que, escolti, en una plantilla de 25 no fa nosa. Per mi, Sergi...
No, ni molt menys, Malauradament no ha tingut sort amb la lesió, però aquesta temporada, però bé, és un jugador que no, com vostè diu, no sobra.
No sobra, efectivament. A l'Espanyol, si Déu vol i les comunicacions són propícies, avui per Esports Cope, protagonista del vestidor blanc i blau. Ja sap vostè que l'Espanyol és l'artista invitado en aquest partit de dissabte al Santiago Bernabéu, on el Real Madrid pot proclamar-se campió de Lliga, però abans l'equip blanc haurà d'afrontar aquesta nit a l'Etihad Stadium l'anada de semifinals de la Lliga de Campions contra el Manchester City. El partit a les 9 de la nit, un quart de nou, tiempo de juego. D'aquest partit també en parlarem molt i molt a l'edició d'avui d'Esports Cope. Ja li faig, com que posa aquesta cara, ja li faig l'espoiler de les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. En clau Barça, preguntem si us agrada que Sergio Roberto continuï una temporada més al Barça.
Sí.
Doncs no.
Ah, no?
No, 79%, sí, 21%. En clau blanc i blava, preguntem per una de les carpetes que té pendents Rufete al seu despatx, a la direcció esportiva de l'Espanyol. Aquesta renovació que no acaba d'arribar d'Adrià Pedrosa. Quique Iglesias va explicar dies enrere que hi havia dos camins. Un acord de renovació del lateral, o dos, com que li queda un any de contracte, si no hi ha acord, mirar de fer una bona venda en aquest mercat d'estiu, aprofitant això, que queda un any de contracte i que el jugador no quedi lliure i no vegis un duro. Doncs què us agradaria que passés a Adrià Pedrosa? Que renovés o que es fes una bona venda? Doncs que es fes una bona venda. Ara mateix és el suport de 61% de Copenautes, 39% que renovi el lateral esquerrà del Real Club Deportiu Espanyol.
José Luis, a la una més.
A la una més, senyor.
Gràcies.
Adéu.
Fins ara. Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarben. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días. ¿Y tú qué tal?
Yo bien, yo encantado de hablar contigo, ya lo sabes, como siempre.
Siempre.
Y además, hoy me gusta la terminología que te voy a preguntar. Te voy a preguntar sobre el hambre emocional, que básicamente lo interpreto más que como un hambre física, sino como una manía, ¿no? Como algo psicológico que tengo que comer, pero prácticamente porque la psique me lo está mandando.
Sí, es decir, yo creo que esa es la clave cuando dice no es un hambre física. ¿Qué podemos entender por hambre física? Pues la necesidad que tiene nuestro cuerpo de comer o de beber, ¿no? Mm-hmm. Para reponer la energía, los nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo se mantenga vivo y hagamos las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, la gasolina, en definitiva, que necesita nuestro cuerpo. El hambre emocional es un problema que nosotros encontramos cada vez mucho más frecuente en la consulta, en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, y además un problema complejo. Es decir, ¿qué significa esto? Yo ahora mismo acabo de ver una paciente que cuando hago la investigación alimentaria me dice lo que come, y resulta que lo que come a mediodía es correctísimo, come bien, es más, come más de lo que debería comer, es decir, que precisamente se llena. Y ella me dice, doctora, es terminar de comer, y me siento en el sofá, dice, y me pongo a ver el telediario y empiezo con los frutos secos, con el chocolate y con los dátiles y con las ciruelas, dice que no tengo freno, ¿de acuerdo? Es decir, que esta persona ha terminado de comer, es decir, tiene su estómago lleno, tiene su estómago saciado y sin embargo tiene que seguir comiendo, ¿no? Es ese hambre que yo le digo muchas veces a los pacientes que no tiene fin, es decir, el hambre física, pues digamos la de la necesidad de nuestro cuerpo, pues si uno come decentemente y come bien y come a su hora, pues te llenas, pero aquella otra es como si fuera el agujero negro del universo, ¿no? Que dice que quien se aproxima le chupa y le absorbe, y aquello no tiene fin, no, realmente no se sacia de ninguna de las maneras. Este hambre, José Miguel, tiene que tener solución no solamente con dieta. Es decir, tú me has oído decir en muchísimas ocasiones que cuando hay un problema de sobrepeso, de obesidad y además un problema recurrente, crónico en el tiempo, que tienen una serie de factores causales y que los médicos deberíamos identificar esos factores causales, cuando llegamos a ese hambre emocional, la dieta solo no lo soluciona, por buena que sea la dieta que le podamos dar a un paciente. Es decir, aunque le dejáramos comer muchísimo, bueno, pues no le da satisfacción, tiene que comer determinadas cosas. Entonces, esto pasa por analizar cuál es el origen del problema, que como su propio nombre asociado al hambre dice, hambre emocional, quiere decir que hay una serie de factores emocionales causales que llevan a comer de esa forma, que entonces hay que trabajar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del coaching emocional, sí, para ayudar al paciente que salga de esa situación y que pueda resolver ese hambre emocional. Es decir, que cuando una persona tiene ese tipo de hambre que ella misma dice, es que no me lo puedo controlar, es que me lo tengo que comer, es porque debajo hay un sustrato, hay un trasfondo que tenemos que trabajar con el paciente. Trabajar con el paciente no significa que la solución esté exclusivamente en nuestras manos o en las manos de cualquier terapeuta. No. Nosotros como terapeuta lo que vamos a hacer es, digamos, servirle de espejo al paciente, hacerle notar dónde está el problema, qué es lo que le está generando esa situación y, bueno, darle claves de cómo poder cambiarla. Si el paciente no cambia esas situaciones, el problema no va a cambiar. Y voy a poner un ejemplo. Si yo utilizo un camino para volver a mi casa, que es un camino donde hay 2-3 ladrones apostados en diferentes alturas del camino que me atracan cada vez que vuelvo, ¿no? Y yo lo hablo contigo y tú me dices, Carmen, pues yo creo que la solución está clara. Tienes que intentar buscarte otro camino, ¿no?, para que los ladrones no te pillen. Y yo te digo, pero es que no sé por dónde ir. Es que me resulta más largo. Es que no me siento segura. Sino, es decir, insisto yo misma en volver a hacer ese mismo camino, pues ¿qué pasa? Me voy a ir encontrando siempre los ladrones a lo largo del camino, claro, que me van a asaltar. Es decir, los terapeutas, cuando ayudamos o intentamos buscar esas causas emocionales que pueden conducir a ese hambre emocional, lo que tenemos que hacer es que el paciente se dé cuenta, que el paciente entienda que esa situación existe y que el paciente quiera cambiar, buscar esos pequeños trucos que le van haciendo cambiar. Mientras eso no se produce, ese hambre emocional no desaparece, ese hambre emocional le seguirá llevando al paciente a comer de manera desaforada en muchas ocasiones y, por tanto, a la persistencia del problema del sobrepeso y de la obesidad.
Y es que el Centro Médico Estético Starbenet te van a acompañar en ese viaje, no te van a dejar solo, que es una de las claves de todo esto. La primera visita, para concertar la primera visita informativa gratuita para hacer una valoración con la doctora Carmen Torrejón, pues podéis concertar en el 93-414-36-31, 93-414-36-31. Si no memorizáis el teléfono, pues en la web lo encontraréis todo, starbene.es, ahí encontraréis todo. Podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el del centro y doctora Torrejón el de Carmen. Y atentos porque el podcast de esta semana es muy chulo. Cenas saludables para adelgazar. Es un podcast que tentador, ¿eh?
Muy bueno, y aparte hay un bocadillo de jamón, puede ser la portada.
Ahí,
es decir,
¿eh?
Bocadillo de jamón para poder adelgazar comiendo bocadillo de jamón, que es lo que hacen nuestros pacientes.
Y como tiene que ser. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mañana. Adiós.
Y de seguida parlarem d'aquesta hepatitis infantil desconeguda. Parlaré què sabem i què no en sabem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós en definitiva a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
¿Empezamos? Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Pero fíjate, lo que no da tregua es la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. Algunas frutas y verduras están por las nubes.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en la estación de Atocha, que hay un intenso trasiego. ¿Cómo van a ser las vacaciones de verano? ¿Cómo van a ser los próximos meses? ¿Vamos a seguir con una inflación de casi dos dígitos?
Nosotros pensamos que no, que lo peor de la inflación está siendo ahora.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
ABBA The New Experience. El tribut a ABBA que triomfa a tot el país arriba a Luz de Gas. ABBA The New Experience en concert. Divendres 13 de maig a les 9 de la nit. Entrades a la venda a atrapalo.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diràs que no te queda.
Detectar 160 i pico casos d'aquesta nova hepatitis infantil greu i molt desconeguda encara. No està clar d'on ve tot això. Hi ha una sospita sobre un adenovirus. Aquí a Catalunya s'han detectat dos casos d'aquesta hepatitis greu de causa desconeguda i tres de probables que s'estan investigant a veure si és el mateix o no. Però què sabem i què no d'aquesta hepatitis? Tenim al telèfon el membre de la Societat Catalana de Pediatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, el doctor José Serrano. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, com anem?
Molt bé, gràcies per atendre la nostra trucada, doctor. Quin tipus d'hepatitis és aquesta i per què és desconeguda? Què passa?
Bé, el que no sabem del cert és l'origen d'aquesta hepatitis. Hi ha molts tipus d'hepatitis en els infants. Bé, a l'espècie humana hi ha molts tipus d'hepatitis, ara estem parlant dels infants. Hi ha aquelles que coneixem que són de la B, que són les més habituals i que per algunes d'elles en tenim vacunes, aquest origen ha quedat descartat. Hi ha altres hepatitis que poden ser per tòxics, això és poc probable que hagi sortit ara de cop i pràcticament també descartat. També hem descartat que sigui un efecte secundari de la vacuna del Covid, atès que precisament la franja que majoritàriament afecta aquesta hepatitis és la que no es posa la vacuna en els infants. Hem anat descartant temes. Hem descartat també que sigui d'origen bacterià, perquè quan són d'origen bacterià produeixen febre i no és el cas, si més no majoritàriament. Mm. I aleshores doncs ens queda agafar-nos a que en moltes d'aquestes, però no en totes, s'ha detectat un adenovirus, que és un virus dels habituals de tota la vida, que podria ser l'agent causal, ja que té la capacitat de les infeccions que fa, produir hepatitis. Aleshores, bé, pot ser un nou adenovirus que hagi mínimament mutat i tenir la capacitat de fer aquesta patologia. Bé, podria ser que, degut a les mesures de protecció de la pandèmia, els nens estiguin, per entendre'ns, amb les defenses una mica més baixes i els afecti amb un grau d'intensitat més considerable.
Què és un adenovirus? Has dit que és un virus de tota la vida, però exactament què és? Per què és un adenovirus i no un virus, així tal qual? Bueno, perdona la meva ignorància que t'ho expliqui així, eh?
Sí, aviam. Un virus són tots els virus. És a dir, pot ser qualsevol virus, és el nom genèric que diem doncs, per aquests organismes capaços d'infectar-nos i produir-nos malalties. Aleshores, dintre dels virus, doncs els hi posem nom per poder-los identificar per les seves característiques i per la seva patogenicitat. Per exemple, el SARS-CoV-2 doncs és un virus que té nom. Mm. El de la grip és un virus que té diversos noms, la grip A, la grip B, el virus del petó, de la malaltia del petó, de la mononucleosi infecciosa, és el virus d'Epstein-Barr, té un nom propi dels que el van identificar, és a dir, molts virus que tenim identificats, tots els que tenim identificats doncs tenen un nom per distingir-lo dels altres. Adenovirus és un tipus de virus molt freqüent, molt circulant i que habitualment produeix doncs, refredats sense massa més transcendència o, en alguns casos, infeccions gastrointestinals sense massa transcendència.
Diguem-ne que és com els productes genèrics, és un virus genèric, vull dir que igual de provocar un refredat que una hepatitis, és una cosa...
Sí. Té capacitat doncs, per produir diverses patologies. Pensem que quan el virus entra en l'organisme el coneixem habitualment per la patologia que genera més freqüentment, però en el fons molts d'ells tenen capacitat per produir diverses patologies. Pensem, per exemple, en el virus de la grip, doncs, que pot donar des d'un refredat fins a un quadre molt sever que generi un ingrés a l'UCI o una mort, depenent de la persona que estiguem parlant. És a dir, l'espectre d'actuació dels virus és molt ampli. Habitualment, cada un d'ells té un espectre concret, però això no vol dir que en un moment donat no pugui ampliar-lo.
Segurament una de les coses, doctor, que ha cridat més l'atenció d'aquesta hepatitis infantil, a part de que és desconeguda, que s'està sospitant d'aquest adenovirus, és que sembla més greu que les altres hepatitis. Això és així?
Sí, exacte. Aquesta és la característica diferencial, és precisament la seva gravetat. I és per això doncs, que ha cridat l'atenció i és per això que tants pocs casos en el món, perquè no ens enganyem, 160 i escaig, 170 casos arreu del món, és una freqüència baixíssima. I és precisament per la seva gravetat pel que ha cridat l'atenció i pel que es pretén fer un recull de tots els casos i pel que se'ns avisa a tot el personal sanitari doncs, que estiguem una mica al d'aguait del tema.
Però això, dins de la gravetat de tot això, deixa oberta una porta a la rapidesa, no?, d'actuació. És a dir, estem parlant de 160 i pico casos, és veritat, planetàriament parlant, és res, és una xifra molt petita, però, ostres, la capacitat d'alarma, d'alerta, de posar, d'aixecar les orelles davant de tot això, ha estat molt ràpida la resposta.
Sí, jo crec que, home, algun avantatge hauria de tenir la globalització.
I tant, menys mal.
I aquesta és una d'elles, no?, que les xarxes d'informació, en aquest cas les xarxes d'informació mèdica o científica, doncs serveixen per això. Hi ha unes xarxes sentinella també que estan a l'aguait de malalties infeccioses, hi ha uns estaments oficials que ho recullen, hi ha uns estaments internacionals que se'n fan ressò i acumulen casos i incidències, i aleshores doncs, un fet com aquest, que en números absoluts podríem considerar que és molt poc freqüent, genera que si reunim tots els casos de forma global de tot el món, doncs pugui saltar l'alerta.
I la darrera pregunta que et faré, sense ànim de generar ni alarma, ni molt menys, ni res, és quina simptomatologia pot tenir, o té, millor dit, aquesta hepatitis?
Mira, l'hepatitis és una malaltia que pot debutar com una infecció gastrointestinal, és a dir, amb una mica de malestar, amb vòmits, fins i tot amb una mica de diarrea. Això és absolutament inespecífic i jo crec que això no li hauríem de parar la més mínima atenció. el que és un tret diferencial de les hepatitis és que produeixen icterícia, que és aquell tint groguenc de la pell i de les conjuntives dels ulls. Doncs això sí que és un tret diferencial i que ens ha de posar la mosca darrere l'orella. Si, a més d'això, la orina del nen o de la nena, en aquest cas, és més fosca, doncs ja són dos símptomes altament suggeridors de que hi hagi un quadre d'hepatitis al darrere d'aquell malestar o al darrere d'aquells vòmits i diarrees.
Doncs, doctor José Serrano, membre de la Societat Catalana de Pediatria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu, com sempre.
Els 8 casos confirmats, 3 nens i 5 nenes a Catalunya d'edats compreses entre els 18 mesos i els 7 anys, Vull dir que encara... És veritat que globalment és una incidència molt, molt, molt petita, però aprofitant que hi ha un aldea global, però d'alguna manera aquesta alerta temprana doncs pot ajudar moltíssim, Hi ha una sospita sobre aquest adenovirus, i aquest adenovirus ja té nom, té adenovirus F41. És el sospitós. És el sospitós, Bé, parlem de música i parlem dels concerts que us recomanem des de COPE Catalunya i Andorra. Concerts que presentem a COPE Catalunya i Andorra, per exemple, qui no li agradava. El dia 13 de maig, a les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas, ABBA The New Experience. És un dels concerts que no et pots perdre. Si et sedueix més l'Aretha Franklin, doncs el dia 14 de maig, dissabte, també a les 9 del vespre, també a la sala Luz de Gas, el tribut a Aretha Franklin amb el grup Think. I encara hi ha més. Perquè el dia 4 de juny, també a les 9 del vespre, també a la sala Luz de Gas, tribut a Dire Straits. I el grup que tributarà serà Sultans, el grup Sultans of Swing, que precisament també agafa el nom d'aquesta cançó. Totes les entrades les podràs trobar a atrapalo.com. El dia 13 de maig a les 21 a la sala Luz de Gas, ABBA The New Experience. El dia 14 de maig a les 21 a la sala Luz de Gas, tribut a Aretha Franklin. I el dia 4 de juny a les 21 a la sala Luz de Gas, tribut a Dire Straits, grup amb aquest grup, el Sultans of Swing. A atrapalo.com trobaràs totes les entrades. Concerts recomanats i presentats per COPE Catalunya, ja veieu que toquem qualitat, ABBA, Aretha Franklin i Dire Straits, Recordo, les entrades totes a atrapalo.com, coses que segurament les gaudiràs i molt. De seguida parlarem de la vaga que fa setmanes va fer el sector de l'educació. La gran pregunta, ara que ha passat una mica el temps, és: què s'ha guanyat amb la vaga d'educació? Què s'ha guanyat amb la vaga d'educació? De seguida en parlarem amb el Sindicat de Professors de Secundària ESPEC, amb el Xavier Massó, i li farem aquesta mateixa pregunta. Què s'ha guanyat amb la vaga d'educació?
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Roberto Verino, Jack & Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
Solo hasta el 1 de mayo, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les protestes del professorat encara no han acabat. De fet, una protesta de mestres va impedir realitzar un acte de cambrai a la Universitat de Barcelona sobre el disseny de les escoles. Això va passar ahir dilluns. Però amb això i la vaga, què s'ha guanyat amb la vaga d'educació? En quin punt estem? I sobretot, cap on anem i quines seran les passes de futur que es farà? Tenim al telèfon el Sindicat de Professors de Secundària SPEC, el Xavier Massó. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal esteu?
Molt bé, gràcies per atendre, Xavier. Què s'ha aconseguit amb la vaca? Es van aconseguir els objectius previstos?
A veure, de moment s'estan aconseguint els objectius previstos. És a dir, això era una primera etapa de mobilització massiva de cara a aconseguir, doncs, unes reivindicacions que, en el fons, el que pretenen és salvar l'educació a Catalunya. Vull dir, amb tota la que està caient a la LOMLOE i les mesures, doncs, diguem, més lomloistes en molts casos que el propi govern espanyol, aquí el Departament d'Educació, doncs, a veure, està arramblant, vaja, literalment. Aleshores, això va marcar la vaga i la massiva participació que hi va haver, va marcar un abans i un després. Estem ara, hi ha hagut una petita pausa d'intents de negociació. El departament no s'ha mogut en res. Uh-huh. És a dir, el que està dient que ofereix, doncs això ja ho havia, ja hi era, i eren mesures seves pròpies anteriors fins i tot a la vaga i a la plataforma reivindicativa. Per tant, bueno, i en tot cas, el que el signe o el sentit del seu moviment va, doncs, a oferir coses, doncs, a veure, més enllà de la seva pròpia legislatura, la qual cosa, doncs, és literalment grotesca. Clar, ara, bueno, el professorat ha estat expectant i ara comença una segona fase, és a dir, bueno, ahir el senyor Cambrai, doncs, va tenir, el senyor González Cambrai, concretament, va tenir, doncs, uns certs problemes amb una conferència que anava a fer a la UB. A molts centres, doncs, la gent s'està començant a mobilitzar i ara, doncs, s'iniciarà en vistes que el departament s'ha enrocat, per dir-ho en termes estatístics,
sí.
Doncs, a veure, haurà de procedir l'atac, eh? I probablement, doncs, nosaltres plantejarem la possibilitat, bueno, no la possibilitat, sinó la realització de noves mobilitzacions i vagues en un futur immediat. Per tant, que no es pensi el senyor Cambrai que això s'ha acabat, perquè allò va ser la primera part, eh? I va marcar un abans i un després. Ell podria haver aconseguit només en moure's una mica, perquè hi ha moltes coses que no són pressupostàries de les que s'està demanant,
sí.
Però doncs, ell en aquest cas doncs, bueno, adueix, en fi, tota una sèrie d'excuses que no podem qualificar sinó de peregrines, i clarament, en molts casos, doncs, fakes, literalment. Per tant, doncs, que es vagi preparant, perquè això no s'acaba, sinó que està començant.
És curiós, perquè una de les, possiblement, de les coses que s'haurien de mirar és aquesta unitat i aquesta mobilització massiva del professorat, que això feia, no sé si ho he vist jo alguna vegada, crec que sí, hi ha mobilitzacions, però no tan, no tan massives tan fortes, com aquestes, no?
Tan fortes com aquests els 5 dies, 3 més 2, vaja, per dir-ho així, ni tanta assistència a les manifestacions íntegrament de docents, Hi ha hagut manifestacions més grans, per exemple, doncs, quan la LEC, però és clar, eren alumnes i professors. Aquesta vegada ha estat en principi exclusivament de professors, i els percentatges de seguiment de la vaga igualment han estat molt per damunt d'anteriors situacions, potser per alguna mobilització que hagués tingut un seguiment similar, ens hauríem de remuntar a finals de les vagues de finals dels anys 80, que eren, a més, a nivell de tot Espanya. Mm. És a dir, una cosa així no s'havia vist ni quan la LEC, que també va generar una reacció, doncs, oposada, i com el departament es va enrocar, doncs és el que estem pagant ara, entre altres coses. Però això no s'havia vist, en termes, diguem-ne així, relativament immediats o propers, mai, vaja, literalment.
M'estaves comentant que s'estan preparant una segona tongada, noves mobilitzacions?
Sí, això s'està plantejant. És a dir, nosaltres tenim molt clar que la vaga de 5 dies era una primera fase. És a dir, després s'ha intentat veure, aviam si el departament realment era conscient de la situació. Tot indica que no, tot indica que s'estan mirant el melic cada dia més, és a dir, això és una omfalocràcia, vaja, per dir-ho en aquests termes. I bueno, doncs, esclar, ja ha quedat molt palès que el departament no està disposat a cedir amb res a la pràctica.
Carai.
Per tant, doncs, això segueix, i de fet ja estava previst que en aquests supòsits se seguiria. Vull dir, que no es pensi pas, ja dic, que això no... Això acaba de començar, que se'n faci, que se'n vagi fent a la idea.
Doncs estarem pendents de tot això. Xavier Massó, del sindicat ESPEC, de mestres de secundària, de professors de secundària ESPEC. Gràcies per la xerrada, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs la mobilització continua dels mestres i dels professors. Ho continuem mirant, eh? Enriqueta, com estàs? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida, como siempre.
Bueno,
ya sabes que la zona que más nos molesta, bueno, molesta estéticamente, no pesa, cuando cogemos algún kilito, pues es la barriga, ¿eh? A ver, ¿cómo podemos conseguir deshincharla y perder peso?
Pues el mejor plan para reducir la barriguita es perder peso y depurarte es el plan 1-2-3. Es un antibarriga, ¿eh? Y además perderemos de 3 a 7 kilos en solo 3 semanas. Es una auténtica realidad. Vas a estar preparado para la prueba del bañador, que eso está garantizado. Así que muchos oyentes, Cruz, que estarán cansados de probar de todo, que no les ha funcionado. Estamos hablando de un producto totalmente natural, una auténtica revolución para perder peso y bajar ese volumen.
Prepárate para la prueba del bañador. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana vamos a limpiar nuestro organismo.
Con los sobres de piña. Nos ayudan a perder más de 2 kilos y además nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos y a evitar el estreñimiento.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que son probióticos, para conseguir un vientre más plano y eliminar los michelines.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, nos ayudan a eliminar la grasa localizada. Perdemos peso sin efecto rebote y sin perder la masa muscular.
Bueno, y es apto pues para todos, para hombres, para mujeres, si eres diabético, hipertenso, si haces mucho deporte también. Uh-huh. Y al bajar de peso también vas a regular varias cosas. Por ejemplo, el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Pero, Enriqueta, ¿es fácil de hacer? ¿Cómo funciona?
El plan 1-2-3 es facilísimo de hacer. Además, recordamos que no son batidos porque vamos a seguir comiendo sin pasar hambre. Si quieres informarte, pues el teléfono, que es súper fácil, 650-51-52-53, y el plan lo recibes en tu casa sin gastos de envío. Y además, hoy martes, ofertazo, Cruz. ¿Mm? Para los oyentes de COPE que nos llamen ahora, pues les vamos a regalar nuestro gel caliente adelgazante que lleva rolón incorporado. Cada día un masaje, pues en esa zona que notemos celulitis, en la cintura, en la barriguita, donde esté, cada día un masaje para destruirla. Hoy te viene gratis con tu plan 1-2-3.
Pues ya lo sabes, llama ya al 650-51-52-53 y alcanza tu objetivo de adelgazar, porque con Clinitec sí se puede. No lo pienses más, que ahí está Enriqueta y todos los equipos para que te van a informar en ese teléfono. 650-51-52-53. Y hoy también tenemos las infusiones.
Ay, claro que sí, de regalo también. El conjunto de las infusiones, la detox, más la avena, más la lipo y el gel adelgazante gratis con tu plan 1-2-3 si llamas ahora mismo al 650-51-52-53.
Gracias, Enriqueta.
A ti un petonet. Adéu,
un besito. Adéu. Pues tanquem arrere des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem de la violència juvenil. La pregunta, estem fracassant en la transmissió de valors? Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, COPE, amb Pilar García Muñiz.